En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'En profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Olot. Primer de tot, oients de l'En profunditat, feliç any nou, feliç 2024, perquè avui és el primer programa d'aquest any nou de l'En profunditat, aquest programa on sabeu que el gran objectiu és parlar d'absolutament tot. Vam marxar abans de les vacances de Nadal parlant de la bonica i apassionant història de l'Iris, la filla d'en Dani Ros i la iniciativa, juntament amb el doctor Ramon Brugada, la cervesa artesana Iris, i també d'aquesta recaptació, que ja podem avançar que ha estat molt profitosa durant aquestes quines de Nadal a casa nostra. Per tant, vam marxar amb una gran història, també vam marxar amb l'entrevista al director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, com és el doctor Lluís Ramió i Torrentà. I avui, per començar el 2024, doncs bé, l'agenda està plena de temes, malauradament la sequera segueix en el pla de cada dia, ara la grip i el coronavirus també agafen protagonisme, però per fugir una mica de l'actualitat també ens agrada parlar una mica de la nostra feina, del nostre sector, com és el periodisme. Avui parlarem una mica de tot plegat i també parlarem de com ha evolucionat el periodisme de successos, i segurament, si us dic successos i periodisme, us ha de venir un nom al cap per força aquí a casa nostra, no només a la Garrotxa, sinó a tota la demarcació de Girona. A l'altra banda del telèfon hi tenim una eminència d'aquest aspecte, com és la Tura Soler, que li agraïm que estigui molt aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Tura, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Com esteu? Bé.
Bé, primer de tot, bon any. Com ha començat aquest any periodísticament? No sé si has començat amb molta feina.
Ha sigut, per dir-ho d'una manera, un any horribilis en el nivell del periodisme de successos, perquè suposo que haureu vist que comença l'any amb la troballa d'un nen acabat de néixer dins una mort dins una paperera a la Bisbal d'Empordà. Després... a la vigília de Reis, un pagès que estava podant els arbres al Segrià, el maten a cops i se li emporten el cotxe, un crim inexplicable, que encara estan els Mossos intentant trobar el fugitiu assassí. I llavors ja, passat Reis, ens trobem amb aquest cas de la troballa d'un pare i els seus dos fills morts en un pis de Barcelona, un cas que s'està investigant, però que algunes fonts apunten, no?, que podria ser que hagués sigut un cas de, que el pare hagués matat els fills i s'hagués suïcidat, però molta prudència amb aquestes coses, perquè recordem que fa uns anys a Caldes de Malavella també ens vàrem trobar amb un cas similar per Nadal d'una dona i les seves dues filles, en aquest cas era la mare i dues filles, que les van trobar mortes en un habitatge a Caldes de Malavella. Molt ràpidament tothom va sortir a dir que la mare no havia suportat estar sola a la pressió de les festes de Nadal i que la mare havia matat les filles i s'havia suïcidat, i realment després es va demostrar que el culpable d'aquelles tres morts, diguéssim, era la xemeneia, una mala combustió de la llar de foc d'aquella casa. Vull dir que tot és això, però sigui quin sigui el rerefons de tot això, diguéssim, hem començat amb el tema dels successos molt malament, perquè hi ha hagut casos terribles, de morts terribles.
Doncs esperem que millori aquest 2024, perquè ara, com repassava ràpidament, no ha començat d'allò més bé aquest any en aquest capítol. Precisament avui posem en context una mica els oients de Ràdio Olot, parlem de successos i hem parlat amb la Tura Soler, li hem proposat aquesta entrevista, perquè dissabte, ja us ho podeu anar apuntant a l'agenda, tant el forense Narcís Bardalet com l'autora del llibre, que ara parlarem, Clàudia Pujol, que són els casos més impactants, el forense Narcís Bardalet, presenten aquest llibre aquí al costat dels estudis de Ràdio Olot, ben bé el mateix edifici, que en trinxeria a partir de les 6 de la tarda. Precisament en aquesta línia, Tutura, també has editat un llibre, Rigor Mortis, repassant una mica les històries d'un forense també que les ha vist de totes colors, com és en Narcís Bardalet. Què ens pots explicar una mica d'aquesta vida d'en Narcís, casos que tu has recollit en aquest llibre, una mica 5 cèntims de que ens puguis dir?
Podem dir que aquest serà l'any, o ja el 2023 ho va ser l'any Bardalet, perquè recordem, bueno, que jo li he dedicat aquest llibre que es diu Rigor Mortis, que són és una mica la vida del forense, els seus casos més, tots els seus casos, pràcticament tots els seus casos, tot i que Narcís Barraleta és una font de sorpresa sempre, i sempre surten casos nous, i també les seves reflexions, perquè Narcís Barraleta és un filòsof. Doncs jo li he dedicat aquest llibre, que és el Narcís és el meu protagonista. La Clàudia ha reeditat aquelles històries que ja fa uns 15 anys va publicar de casos de... del forense Verdalet i dels forenses gironins, i sabeu que Narcís Verdalet és el protagonista d'aquesta sèrie de televisió que es diu El Forense. Doncs, per tant, és el gran protagonista, aquest home que jo dic que és un forense amb una vida fascinant, i ell mateix és un personatge fascinant. Doncs jo tinc la sort, no, d'haver pogut escriure sobre en Narcís Verdalet i de tenir doncs un personatge que és molt novel·lesc, però que és un personatge absolutament real, i per tant, doncs, que el tenim tots aquí, que podem fins i tot, doncs, disfrutar d'una conversa amb en Narcís Verdalet, perquè és un home que mai defrauda, és una persona amb un sentit comú impressionant, és un home savi, un home que en sap molt. I una mica, doncs, el que jo recullo en el Rigor Mortis, no?, seria aquesta història, que és la història d'un... al final és la història d'un nen. El llibre comença quan en Narcís té 7 anys i li fan por els morts, no? I acaba sent un dels metges forenses més reputats i més coneguts a casa nostra, no?, que ha vist centenars i centenars d'autòpsies, milers de morts, un home que va anar a Tailàndia a col·laborar amb les tasques d'identificació dels cadàvers quan hi va haver el tsunami. Doncs és un home apassionant, que jo el vaig conèixer, diem nosaltres, en Narcís i jo, que ens vam conèixer a l'infern, perquè ens vam conèixer el 1986 amb un incendi que hi va haver a l'Albera, quan jo feia de becària, i que ens vàrem, en aquells moments que el periodisme es podia exercir circulant lliurement per tot arreu, ens vàrem enganxar darrere del cotxe de la funerària, del cotxe del forense, del cotxe de la Guàrdia Civil, per anar fins a dalt al mig del bosc on s'havia estavellat un avió francès que estava col·laborant a l'extinció del foc, i hi havia 4 morts, i ens vam trobar allà, i quan vam ser allà ja negre, ja s'havia fet de nit, i ens va atrapar el foc. Vam quedar literalment envoltats del foc allà al mig de la serra de l'Albera, i allà vam pensar, doncs jo vaig pensar realment que seria l'últim dia de la meva vida, quan començava a fer pràctiques de periodisme al diari El Punt, i allà vaig conèixer, no?, va sortir del mig del fum aquest home, que ens va sorprendre una mica tots, dient, bueno, no patiu, si no podem escapar-nos del foc, mirem de buscar una clapa que ja estigui cremada, perquè el que està cremat ja no es tornarà a cremar, no? I, bueno, llavors, en aquell moment que estàvem tots realment espavordits de por, no hi vam pensar, però després amb la reflexió i amb el temps he pensat, mira, pues quin home, quina lògica que té, no? Quin raonament més savi que és aquest, no? Si vols salvar del foc, et poses en el lloc on ja està cremat. I una mica això també, doncs, aquesta filosofia d'aquest home, que és en Narcís Verdalet, és el que també traspua, no?, en tota la història aquesta del llibre, que va molt més enllà. Tothom coneix potser Narcís Verdalet com l'embalsamador d'en Dalí, no?, que és el típic que tothom li recorda, però hi ha molt més darrere d'un metge forense, hi ha moltes més històries que no és només un estripador de cadàvers, un metge forense. Els metges forenses són uns personatges dotats d'una gran humanitat que treballen moltíssim amb la vida, no, i amb els vius, no pas amb els morts, que també aquesta feina d'investigador criminal també la tenen, no?, una mica com a l'estil del CSI, però realment hi ha, doncs, tot un altre vessant humana. Veureu que hi ha, doncs, si algú s'endinsa en les planes del Rigor Mortis, veureu que la gran humanitat que destila el Narcís Verdalet i tots els metges forenses. I encara que es parli molt de l'amor, perquè els forenses treballen amb l'amor, també hi ha molts casos que segur que us faran arrencar una rialla, perquè casos que realment, no, les vivències d'aquest metge tan peculiar, doncs a vegades han sigut còmiques o tràgico-còmiques. Hi ha una mica de tot. Mm-hmm.
Són molts els casos, Tura, que recopiles i també que has viscut potser amb en Narcís. N'hi ha algun que recordis especialment? Ara comentaves, també com us vau conèixer, també pot ser un d'aquests moments que puguis arribar a recordar, però un dels casos que hàgiu compartit, en recordes algun en especialment record que sempre et ve a la memòria?
A veure, hi ha com a casos d'haver compartit, de dir que d'alguna manera vam participar, vam estar dintre del cas, hi ha un cas en què, per la casualitat, aquest Narcís Bardalet va aparèixer a la redacció del Punt al mateix moment que jo estava mirant una notícia que em va semblar molt sorprenent i inexplicable, que era que havien trobat una parella calcinada a Vallgorguina, que la donaven com un suïcidi, i que jo vaig pensar que allò no podia ser, que no podia ser, perquè vaig reconèixer el nom de l'home mort com el del sospitós d'un crim que havia passat a Figueres, un cas que va tenir gran transcendència, que era el segresti assassinat de l'empresari Ramon Quer. I jo, al veure això, cosa que ara, per exemple, seria més difícil, perquè en aquells moments es donaven noms i cognoms a les persones implicades en tots els casos. Ara han canviat molt els temps, la llei de protecció de dades i tot plegat, vull dir, és molt més difícil tenir les dades dels casos, no?, dels implicats en els casos, però bueno, aquell dia veient això jo li vaig dir, mira, Narcís, això és molt estrany, en Narcís, que a part de ser un home molt de sentit comú, com ja hem dit, també és molt intuïtiu, ell també li va semblar que allò era molt estrany, ell havia conegut aquella persona perquè havia estat a la seva declaració com a metge quan l'interrogaven com a culpat. I ho va veure estrany, va trucar al Partit Judicial de Granollers, al forense que li pertocava fer aquella autòpsia, que el forense li va dir que no hi havia res d'estrany, que era un cas que ja estava, que l'endemà farien els funerals, i que ells ja havien donat per tancat, i en Narcís els va dir, us ho mireu bé, perquè us enganxareu el dit, això pot ser que no. Doncs aquella mateixa nit li van fer una segona autòpsia i van descobrir que tots dos cadàvers tenien forats de bala al cap. Per tant, d'alguna manera, en allà, aquest estrany binomi, no?, que podem ser periodista i metge forense, van contribuir a descobrir que un tema que semblava que era un suïcidi, doncs que era un doble assassinat.
Uh-huh. També has comentat una cosa ara, com explicaves aquesta història, que actualment, i ho lligam amb la línia, el tema de descobrir més detalls relacionats amb aquests casos cada vegada és més complicat, evidentment hi ha la protecció de dades. Tu, Tura, que portes tants i tants anys relacionat amb els successos, com podries definir com ha evolucionat el periodisme al llarg d'aquests temps? Ara comentaves, ara costa més obtenir informació, les vies també són més dificultoses?
A veure, ara ens trobem amb una mena de paradoxa, que és que els periodistes estem bombardejats d'informació, perquè ja no hi ha cap cos policial, no hi ha cap empresa, cap entitat, cap administració que no tingui el seu equip de portaveus, de comunicació, que t'estan bombardejant contínuament, t'estan enviant informació. Però hi ha un problema, que és que, esclar, aquesta gent treballa per la seva empresa, treballa pel periodista, i llavors tu tens moltes dificultats, fins i tot, de destriar el gra de la paia. Arriba un moment que el periodista, que a més també els mitjans de comunicació ens trobem doncs, amb pocs mitjans humans i amb pocs recursos, doncs no li queda temps com potser teníem en aquells altres temps que tu no t'arribava cap informació oficial, sinó que havies de sortir al carrer buscat a la vida, el que sigui. El periodista no sap quin d'aquests triar, no? No sap on destriar el gra de la paia, i llavors, paradoxalment, el que ens passa és que sembla que estem rebem molta més informació, però tenim menys capacitat d'aprofundir, no? D'agafar un tema. Aquí, al final, acabem fent el que jo en dic, i per culpa d'un altre problema que ens trobem ara els periodistes, que ens hem deixat arrossegar, no?, per la filosofia de la immediatesa de les xarxes i de les webs, de ser els primers de donar-ho, ens trobem que les presses són molt males companyes del periodisme d'investigació, no? Que llavors, al voler anar molt de pressa, acabes fent periodisme de repetició, agafar aquella nota que t'han arribat i pam, ja penjar-la. I llavors tot això va una mica en detriment de la rigorositat i de la capacitat del periodista de poder contrastar aquella informació i de veure a darrere d'allò que t'han passat què més hi ha, no? Perquè sempre la informació no, sempre té molts vèrtexs, no? Hauries de trobar, és molt polièdrica, hauries de trobar tots els cantons, i això a vegades ara no tenim temps, no, ens falta temps.
Uh-huh. Recordem que estem parlant amb la Tura Soler, periodista garrotxina especialitzada en successos. Ara parlàvem, Tura, de l'estat actual del periodisme dels successos, però deixa'm tirar una mica cap a casa, deixa'm tirar cap aquí a Olot, i sobretot també aquesta casa, Ràdio Olot. Probablement molts oients i també molta gent que ha passat per aquesta casa, si pensa en successos i pensa en Olot, li ve al cap probablement el cas Feliu, que informativament a Ràdio Olot va marcar un abans i un després. Si mirem enrere, ja després de molts anys i després d'escoltar-la moltes vegades el que va passar amb aquest cas, Tura, com el recordes tu, com recordes aquell cas que va marcar i va paralitzar una ciutat com és Olot i que encara se'l recorda? Tu com el recordes aquell cas?
Home, jo el recordo, bueno, és un dels grans casos, un dels casos que m'ha ocupat més temps a la meva vida periodística. Jo en el principi fins i tot recordo que hi va haver un temps que ens fèiem torns i ens ficàvem a dins del cotxe i passàvem la nit dins del cotxe davant de casa de la Maria Àngels Feliu per veure si teníem la fortuna de poder poder presenciar el moment que l'haguessin alliberat i que arribés a casa, no? Això no va poder ser, però llavors vam... és un cas que jo crec que no és que hagi marcat la història de la ciutat, jo crec que és que ha marcat la història de la criminalitat, perquè va ser un cas molt i molt excepcional. I potser el que poc es parla a vegades és de les grans errades policials i judicials que hi ha a darrere dels segrest de la Maria Àngels Feliu. Recordem que la Fiscalia va donar, o sigui, el jutjat i la Fiscalia i la Guàrdia Civil, el grup que portava la investigació, van donar a Maria Àngels Feliu per morta, creient-se la versió d'un testimoni que se recompenses, i van en els papers del jutjat hi havia un auto de processament que es donava per fet la mort de Maria Àngels Feliu. Es van detenir dues persones pel segrest i l'assassinat de Maria Àngels Feliu, en Joan Casals i en Xavier Bassa. Abans no es va reenfocar la línia i es va trobar, i després, clar, la gran, el que va ser la gran, diguéssim, sorpresa o trompada, no? Social, el descobrir que darrere del segrest de la Maria Àngels Feliu en realitat hi havia persones que havien de ser els guardians de la seguretat, no? gent d'ordre, eren els policies i policies municipals d'Olot. Clar, és un cas que per força ha de marcar la història, però hi ha hagut un abans i un després de la història de la criminalitat en el cas de la Maria Àngels Feliu. I jo, una de les coses que sempre vull recordar és això, que potser s'ha recordat poc els grans errors judicials que hi va haver, que es va donar Maria Àngels Feliu per morta i es van acusar unes persones d'un assassinat que no havia existit.
Sens dubte, un cas que, com deies, no només va marcar la història i dels successos aquí a casa nostra, sinó també arreu del territori català. Ja per últim, Tura, que ja se'ns acaba el temps, sempre quan la gent passa per aquí a l'Enprofunditat, ens agrada preguntar-los i sobretot per ells. Segurament molts oients s'ho pregunten. La Tura Soler té corda per estona en aquest àmbit. Tura, no sé si segueixes amb força per seguir descobrint secrets de successos després de tants anys en aquesta faceta. És una feina que no sé si hi ha hagut algun moment que has dit ostres, potser ho m'hauria de replantejar, o encara tens corda per estona, Tura?
No, jo crec que és un tema, el tema del periodisme d'investigació, que és un tema apassionant, i mentre hi hagi casos per investigar i diguéssim jo el cos aguanti, jo crec que és una que s'ha de tirar endavant i s'ha de... ara mateix crec que encara hi ha un altre tema que és, té molts i molts interrogants i que estaria bé que es descobrissin, i que aquí els Mossos i el jutjat posessin la maquinària que hi han de posar per acabar-ho d'esclarir i tirar-ho endavant, que és el cas del doble crim de Susqueda, que també el tenim aquí molt a prop, no és la Garrotxa, però està a la Selva i aquí a tocar. És un cas encara amb molts i molts interrogants i realment doncs, que fa falta encara incidir-hi més, investigar més i intentar esclarir i buscar la veritat, no, del que va passar aquell 24 d'agost del 2017, quan aquella parella, en Marc i la Paula, van desaparèixer en el pantà de Susqueda i els havien matat a trets.
Correcte, doncs encara és un cas, ara me l'has fet recordar, eh? Molts interrogants encara per respondre, a veure si arriben més aviat que tard, com comentaves, eh? Aquest doble crim al pantà de Susqueda. Tura, se'ns ha acabat el temps, però t'hem d'agrair, moltíssimes gràcies per passar per l'antena de Ràdio Olot, ens ha agradat molt aquesta conversa relacionada amb aquesta presentació del llibre. Hem repassat també el Rigor Mortis, llibre relacionat amb el forense, metge forense Narcís Verdalet, que precisament ve aquest dissabte aquí a Can Trinxeria a l'hora de, per la mateixa línia, parlar d'un llibre editat per l'autora, la Clàudia, que els podem escoltar els dos en aquesta presentació dissabte a les 6 aquí a Can Trinxeria. Tura, moltes gràcies per passar per l'enprofunditat de Ràdio Olot i seguim sempre pendents de la pàgina de successos arreu del territori. Et desitgem molt bona feina i alhora molt bon any.
Gràcies, vinga, adéu-siau, adéu.
Doncs hem parlat amb la Tura Soler, periodista especialitzada en successos de casa nostra, només de la demarcació de Girona, sinó també del territori català. Una gran conversa, és una bona prèvia per convidar-vos en aquesta presentació del llibre aquí, ben a propet dels estudis de Ràdio Olot, a Can Trinxeria, dissabte a les 6 de la tarda. Tornem, com sempre, la setmana vinent amb més històries i amb més temes aquí a l'Enprofunditat de Ràdio Olot. Gràcies, adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.